Episodi 82 d'Un dia perfecte, ja saps, així a la UPB Ràdio, que és l'emissora de la Universitat Politècnica de València, i qui et saluda és Eduard Muñoz. I aquí tinc així al meu costat és a Daniel, però que no pot dir avui ni pio, ja que només em queden 1.070 caràcters per emprar en la seva versió gratuïta, així que ha de guardar-se per a l'agenda. Almenys saluda, Daniel.
Sí, hola a totes i tots.
Muy bien, Daniel, quedan todos saludados. Vos comenté que l'altre dia vaig llegir, suposo que molts també ho heu llegit o heu escoltat, que la revista Time va escollir a Taylor Swift com a personatge de l'any. Jo no sé ben bé de què va la revista Time, però sí que sé que cada any doncs tria una persona com a personatge de l'any i tots els mitjans de comunicació occidentals es fan ressò. El semanari estadounidenc ha destacat l'èxit de la seva darrera gira musical The Eras Tour i la capacitat d'enamorar a milions de seguidors al mateix temps que és capaç de sacsejar amb les seves decisions creatives i empresarials la indústria de la música. Time destaca que és la primera volta també que s'ha triat un personatge amb habilitats artístiques. I és que si peguem una ullada als guardonats, veiem que la majoria han sigut homes, evidentment trobem personatges tan peculiars com Nixon, Trump, Putin, los soldados estadounidenses o Henry Kissinger. No sé, si jo fora Taylor Swift... Sabeu que això dels premis dels guardons és una gran farsa i vos donaré dos exemples. Un, que Barack Obama tinga el Premi Nobel de la Pau i que jo encara no tinga un Ondas. És mentida, no vull res, no vull ni un Premi Ondas ni tampoc aniria a recollir sincerament el Premi Nobel de la Pau. És que al final tot acaba mal, tot acabarà al fem com el Premi Ondas, l'amor o qualsevol altra cosa. Paula Pérez i Santi Vicente passaran per Un dia perfecte per a parlar del festival i la Fira del Llibre Il·lustrat Babacamo, que és un festival que es celebra ja fa uns quants anys així a la ciutat de València i serà del dia 15 al 17 de desembre. I també passarà pel programa Mani D, qui acaba de llançar un nou EP que s'anomena O. Per cert, alguna volta t'havies plantejat per què el tamany del penis a les obres d'art és tan menut? Jo t'ho puc contar, perquè ho acaba de llegir.
Jo lo sé.
Tu lo sabes tot. Sí, vos dic la veritat, jo sé que m'ho havia plantejat. Després vos conté. Demà dia 15 de desembre i fins al dia 17 es celebra el Centre del Carme en Cultura Contemporània d'ací de la ciutat de València, Babacamo, que és el festival i fira del llibre il·lustrat. Paula Pérez i Santi Vicente són dos dels responsables del festival. Hola, Paula.
Hola, bon dia.
Hola, Santi.
Hola, bon dia.
No res, moltes gràcies als dos per estar aquest matí així a la UPB Ràdio, l'emissora de la Universitat Politècnica de València. Paula, encara que és un treball que dueu d'any en any, imagina que encara esteu ingestint els darrers detalls.
Sí, bueno, ha començat ja la part professional del festival, no? Són les jornades d'entrevistes entre il·lustradores i editorials i agències. Que estan passant avui encara, i a partir de demà ja comencem amb la fira i la programació en obert. I bueno, sí, sempre queden detalls d'última hora, però bueno, va tot, de moment va tot bé.
Santi, és un festival que crec que va començar la primera edició l'any 2018. Conta'ns un poc arrel de què va néixer el festival, en quina predisposició, en quines iniciatives.
Sí, claro. Bueno, yo llevo trabajando en el festival o colaborando desde hace 3 años, pero sí puedo comentarte que el festival está en su sexta edición, ¿no? Y todo nace un poco desde la iniciativa de APIF, que es la Asociación de Profesionales de Ilustración Valenciana, en colaboración a FUI, de ver de qué manera podíamos dar visibilidad, ¿no? y tratar todos los aspectos que estaban relacionados con el mundo del libro ilustrado, ¿no? Y al final fue un trabajo que empezó desde, ya digo, hace 6 años, y poco a poco ha ido creciendo el festival y hemos ido trabajando, las personas que hemos ido entrando, ¿no? en ver cómo poder seguir manteniéndolo y hacerlo crecer poco a poco.
Paula Babacamo, es presenta en un format transversal. Hi ha una part que va dirigida a un poc als professionals i l'altra que va dirigida al gran públic.
Sí, la idea del festival des del principi, que afegiré, jo sí que estic des del 2018, bueno, realment des d'abans, perquè va costar un poc de posar en marxa. El festival va ser una idea de Manuel Garrido, que actualment pues, ja no forma part de l'equip, va decidir l'any passat fer un canvi de rumb professional. Però bueno, va ser una idea d'ell que vam estar comentant i vam pensar des del principi que volíem que fos un festival que incloguera tots els agents del món del llibre, tant aquells que són la part professional, no? els que fan possible que els llibres es facin, com el públic, com totes les persones que estan entremig, no? que fan possible que els llibres arriben al públic, tant les llibreries com les persones que fan com el lector, que ensenyen i que utilitzen els llibres il·lustrats en les aules, etc. Aleshores, des del principi hem tingut com ixe esperit i hem anat amb el temps tractant d'ampliar un poc altres agents per a que, bueno, anar enriquint el projecte.
Perquè durant aquest festival hi haurà presència editorials, llibreries, segells d'autoedició, personal de biblioteca, professors, és a dir, tot l'àmbit voltant al llibre il·lustrat, l'il·lustració està present.
Sí, exacte.
Santi, podem dir que n'hi ha una temàtica, no? Este any, per exemple, crec que la temàtica són les llengües minoritàries i minoritzades.
Sí, efectivamente. Una de las cosas que este año han sucedido es que dentro de las entidades colaboradoras, pues la EPV, que es la Asociación de Editores del País Valencià, nos contó, nos comentó que este año iba a trabajar en un proyecto europeo, que es el proyecto LITAP, ¿no? que era un proyecto que se basaba en eso que has comentado, ¿no? como la relación con las lenguas minoritarias y minorizadas en el marco europeo. No lo comentó. Nos pareció una idea muy interesante que encajaba muy bien con lo que podíamos nosotros aportar y nada, lo que hemos hecho es asumir como propio el lema del proyecto e intentar ver de qué manera a través del festival podíamos dar visibilidad, ¿no?, a ese tipo de iniciativas.
Si voleu, comentem un poc comentem tot el que serien tots els esdeveniments que hi ha programats, que són molts, només són, en teoria, és del 15 al 17, heu començat abans, però si voleu, comencem per el que ha comentat Paula, que el festival bueno, va començar amb les audicions. Conta'ns un poquet que han sigut aquestes audicions.
Doncs sí, les audicions és un programa, una jornada des d'editorials, com comentava, entre professionals de la il·lustració, editorials i agències. I bueno, enguany com a novetat, després d'aquests anys de pandèmia que van passar a la virtualitat, hem tornat a lo presencial, hem fet una fórmula un poc híbrida. El primer dia, el 12, va ser exclusivament online i 13 i 14 presencial. I bueno, i després també enguany contem, encara que no forma part de les audicions, però també s'ha generat a partir d'aquesta col·laboració amb la EPB i amb el seu projecte europeu i amb una, gràcies també a una missió inversa de l'IBACE, hi haurà demà dia 15 de matí una sessió interna per a reunir-se editorials. Aleshores, bueno, és com la part, diríem, de la part professional, no? d'establir contactes, de mostrar projectes, de mostrar dossiers per a, bueno, pues tractar d'establir relacions professionals noves. I bueno, pues enguany no sabem encara molt bé quins seran els resultats, però ens alegra saber i poder contar que de les edicions anteriors pues, han nascut llibres que ja estan en el mercat gràcies a este programa.
Santi, després hi ha una sèrie de professionals que van a participar. Explica'ns un poc què són. Crec que són 4 professionals els que van a estar este any presents.
La verdad es que una de las cosas que hemos implementado también este año es, o hemos tenido la posibilidad de que tengamos mayor número de invitados, gracias también lo que comentábamos al proyecto del ITAP, que creo que, si no me equivoco, creo que son 5, así que mira, o sea, ya no 4, sino 5, que siempre intentamos, la verdad es que este año hemos tenido esa oportunidad y la hemos intentado aprovechar. Pues por parte del proyecto LITAP, como comentábamos, van a venir invitadas de distintas partes de la Unión Europea, que son Maite Gurruchaga, que viene desde Euskal Herria, Maya Castelli, que viene desde Eslovenia, Ike Rieder, que viene desde Frisia, y luego tendríamos a Joan Negrescolor, que es el ganador de la exposición del año pasado, que es el que ha hecho el cartel y podremos contar con él, que nos hará una charla donde explicará todo el proceso a la hora de realizar su trabajo, y por último a Lucy Gutiérrez, que ha sido Premio Nacional de Ilustración este año y que vendrá también a darnos una charla sobre su trabajo, y aprovechamos la oportunidad de que podía venir y que nos comentara una cosa que nos parecía interesante y poder aportar nuestro granito de arena, que era que al final dentro de las lenguas minoritarias y minorizadas también existe una que es al final la lengua de signos, ¿no? El idioma de la comunidad sorda, y como sus padres también pues son sordos y ya tiene un contacto de primera mano, pues la invitamos, y la verdad es que fue muy receptiva y lo agradeció, pues la posibilidad que a través de su trabajo contara su experiencia o su visión personal de este tema, ¿no? Así que vamos, tenemos un elenco de invitados que hablarán desde su posición profesional de distintos elementos relacionados con el mundo del libro. Mm.
Paula, aquestes persones, com heu dit, bueno, per exemple, el cas de Maite o de Frisia, publiquen en llengües minoritàries, no? Explica'ns un poc què suposa per a autors així a publicar per a un mercat tan reduït, que és el que voleu donar valor, no?
Clar, sí, nosaltres lo que volem fer és posar en valor els llibres en totes les seues, en totes els seus vessants, no? I en esta temàtica, en este eix temàtic d'enguany, de les llengües minoritzades i minoritàries, volíem aprofitar pues això, no? Ja que nosaltres una de les llengües en què comuniquem és el valencià, no? Des del principi està present en el festival, i la nostra, pues, malauradament, és una de les llengües. Aleshores, bueno, el llibre il·lustrat justament és un tipus de llibre que de vegades pot funcionar la lectura fins i tot sense entendre el que s'està dient al text, no? Poder llegir les imatges sense poder llegir el text és una experiència de lectura prou interessant i que a més pot portar a, bueno, pues a inventar noves històries fins i tot. També des del festival, des del primer moment, volíem tractar de portar a València materials que no es puguen consultar habitualment, no? O als que no es puguen accedir a les llibreries, a les biblioteques. En aquest sentit, pues, tindre llibres també en altres llengües és completament enriquidor, no? Tant per al públic del festival com per a nosaltres, que podem tindre l'oportunitat de contar amb aquestes persones.
Santi, una de les coses que el gran públic espera, per exemple, és que demà, dia 15, s'obre l'exposició Babalunga i Camolongos.
Sí, así es. Pues nada, es una exposición que se va haciendo conjunta al festival desde el inicio, que este año, si no recuerdo mal, cuenta con 70 obras fue una convocatoria internacional, como sigue siendo todos los años, donde han participado personas de 9 países. Allí ha habido una selección por un jurado al final de 70 obras, y una de las novedades que hemos hecho este año es la implementación de no uno, sino dos premios dentro de la exposición, que se sabrá el día de la inauguración de la exposición, el día 15, que son de dos dos premios, uno relacionado con el mejor libro editado de este año y uno como a mejor proyecto. Al final la intención era al final hacer que la exposición también formara parte, gracias a los premios, de dentro de toda la del sector, ¿no? Y que no fuera exclusivamente a una sola persona, sino que fuera a los proyectos de libro, tanto de libros editados este año como de proyectos de libro que esperamos que con esta ayuda también sirvan para darles un pequeño empujoncito. Nos encantaría verlos, ¿no? Tanto el año que viene como en futuros años, pues dentro del mercado.
Paula, a banda...
Yo nada, a comentar que ha sucedido un... Pero afectar a lo que ha comentado Santi, que ha sucedido una... ha hecho una implementación, una millora, els últims anys, els primers i últims de moment. El premi era la realització de la imatge de l'edició següent i bueno, enguany hem volgut... ja portàvem temps pegant-li voltes a aquest tema i hem volgut posar en valor els llibres i separar-ho un poc d'aquest encàrrec que es retira per unes altres normes, per un altre tipus de convocatòria, ja que, bueno, pues els llibres, fer llibres és una cosa, fer campanyes gràfiques és una altra i bueno, volíem afegir aquest punt de coherència.
Mm-hmm. Bueno, Santi, qui vulgui saber més, teniu una pàgina web que està molt complet tot l'horari, perquè a banda del que heu comentat, per exemple, també hi ha tallers.
Sí, la verdad es que la programación, como decíamos, intenta abarcar, ¿no?, a todos los agentes y personas implicadas, y entonces va desde profesionales de ilustración, editoriales, librerías, docentes, bibliotecarios, talleres familiares, talleres relacionados con personas que están estudiando gracias a la Escuela Barreira y el Máster Barreira de Ilustración, ¿no?, hacia personas que se están iniciando en el aprendizaje de la ilustración como profesión. Y luego también tenemos unos talleres que no se enmarcan dentro de los días del festival, pero también es una cosa que lleva sucediendo unos años y nos hace mucha ilusión, que es los talleres que hacemos en colaboración con CEAR y con Impresas, que son talleres que se realizan para aproximar la ilustración como herramienta de comunicación y como aprendizaje a colectivos más vulnerables, ¿no? Y entonces, bueno, al final... En el programa se puede ver, como comentaba muy bien Eduardo, en la página web, la cantidad de actividades y talleres que hacemos para todo tipo de público. Así que animamos a que cualquier persona, independientemente, ¿no?, de la relación que tenga con el mundo del libro ilustrado, pues que consulte el programa y que vea que el programa de actividades está intentando abarcar, ¿no?, todo ese abanico de perfiles que se pueden acercar y descubrir o que ya conocen el mundo del libro ilustrado.
Bueno, Paula, i acabareu el dia 17, crec que amb un concert.
Sí, acabem... És important recordar que acabem a les 2 del migdia, que no hi ha programació el diumenge de vesprada, perquè sempre ve algú despistat mentre estem desmuntant i lamenta haver-se perdut.
Però l'exposició continuarà? L'exposició,
continua, sí, no? Fins al 21 de gener, sí. Però, bueno, això, acabem el diumenge a migdia amb un concert de la jove Big Band de Seda Jazz. Espero haver dit bé, perquè...
Sí, jo tinc apuntat Seda Jazz. Jo, Big Band de Seda Jazz tinc apuntat, sí, perquè és així.
Sí, que portem col·laborant amb elles ja també uns anys i bueno, la veritat és que és un plaer comptar amb aquest equip, perquè, bueno, pues això, no? és una banda de entre criatures i adolescents, no?, que van creixent mentre aprofundixen en la seva formació musical i bueno, és espectacular l'espectacle que fan, és espectacular voler tocar i l'ambient que se genera és molt bonic, i que si algú ha de vindre a última hora, és un molt bon moment.
Mm-hmm. Doncs Santi Vicente i Paula Pérez, ha sigut un plaer estar este matí xerrant amb vosaltres i que ens expliqueu un poc de què va el Babacamo, però jo crec que la ciutat de València moltíssima gent ja el coneix.
Molt bé, Eduardo, moltes gràcies per...
Una pregunta, i quan a mi sempre em passa, no?, quan estàs organitzant i col·laborant i t'agrada, vos dona temps a disfrutar?
Ay, bona pregunta.
Yo creo que sí, pasa que siempre hay fases para todo, ¿no? Hay momentos para disfrutar y momentos para resolver. hay que intentar que la fase de disfrutar se mantenga lo máximo posible, ¿no?, dentro del proceso. Pero sí, momento para todo.
Sí. Com a equip procurem cuidar-nos molt, és algo que tenim molt integrat. Aixina que bueno, dins d'aquesta dinàmica un poc de voràgine que es dona en alguns moments, pues això, ens cuidem, ens riguem, fins i tot durant el muntatge i després també celebrem les coses que han eixit bé i repensem les coses que cal millorar.
Doncs Santi, Paula, ha sigut un plaer. Esperem que siga un èxit un altre any.
Moltes gràcies.
Vaig ambientar el tema amb Grandes Éxitos de Los Gatos. La cançó que va sonar s'anomena La Balsa i sembla que la revista Rolling Stone la va nomenar com la millor cançó del rock argentí. Quin tema vaig ambientar? Doncs el tema que he contat a l'inici, el de ¿por qué los penes de los cuadros antiguos son tan pequeños? A veure, és la típica, a priori, estupidesa, però com fa moltíssima gràcia, és ideal per a un podcast com aquest o per a contar en un sopar entre amics o també desconeguts. Pero la veritat és que és cert que són menuts. Vos conté, això és cert. Recordo un dia que vaig aparèixer per casa dels meus avis amb un llibre sobre pintura del Renaixement de l'editorial Taschen, un col·leccionable que recorde que el donaven amb el periòdic El País. El cas és que li vaig deixar el llibre a la meva àvia i mentre el fullejava, de sobte va dir: «Mira, Vicente!», que és el meu avi, o era el meu avi, «quin cacauet tan xicotet té eixe!». I van començar a riure els dos. O sigui que, independentment que siga anecdòtic o no, l'article sembla que, en certa manera, sí que són menuts. Vos conté, a la web de Hipertextual ho explica. L'article de la web explica que va haver un estudi, o s'ha fet fa poc un estudi, no és la Universitat de Michigan, que és la de sempre, és la Universitat de Selçuk, a Turquia, on es van analitzar 232 quadres de 21 països diferents. La web argumenta que moltes obres, l'ús de la perspectiva i certes proporcions que no són del tot reals fa minvar el tamany del penis. Així que van fer com una espècie d'intentar treure relació entre el penis i l'orella i el penis i el nas. Si els dos tenien més o menys la mateixa proporció, doncs hi hauria certa coherència. A l'analitzar els resultats van veure que existia una certa relació o proporció de U mesurant, o sigui, penis orella i penis nas mesuraven pràcticament el mateix. Al segle XV, per exemple, la relació estava entre U 0.59. Al segle XVI va baixar a 0.95 i més o menys es va mantindre prou estable al voltant d'U fins al segle XXI, que ja sabeu que som uns exagerats, i va pujar fins a 1.57. I quina és la raó de que siguin tan menuts els penis als quadres? Doncs llegint l'article no queda molt clar, la veritat. L'article simplement afirma que normalment se creen que el tamaño medio està muy por encima de sus dimensiones reales. Esto posiblemente es lo que ha llevado al agrandamiento de los penes en el arte. Es un reflejo de lo que se cree que es normal, un reflejo de lo que a muchos hombres les gustaría tener, pero un reflejo, por lo general, muy alejado de la realidad. ¿Qué te ha parecido?
El pene. El pene. El pene. Me gusta la...
¡No te lleves el Scattergories!
Es mi Scattergories y me lo llevo.
¡Acéptale, barco!
¡Aceptamos barco!
¿Eh? ¿Como animal acuático?
¡Sí!
Scattergories. Un dado, una letra y todos a pensar palabras como locos. Rápido, el tiempo se acaba. Con Scattergories vas a tener más que palabras.
¡Mucha diversión! Comenzando por P, un animal de compañía.
Pulpo.
¿Pulpo?
Vale.
Scattergories y Scattergories Junior, de MB.
Jo tinc les categories i no penseu que és fàcil. Per exemple, amb la P diu coses fries. Què podem trobar amb la P com a cosa fria?
Jo lo sé, un pudding.
Sí, igual pudding sí que val, sí.
Igual lo que te falta es más vocabulario.
Escolta el podcast d'Un dia perfecte a radio.upb.es, a la secció de Ràdio a la Carta, a iVoox i a Spotify.
Ahorita bien la...
Humanity, que és el projecte de Marta Domingo, acaba de publicar un nou treball. És el que estem escoltant, un EP anomenat O. Hola, Marta, moltes gràcies per estar este matí així a Un dia perfecte.
Hola, bon dia.
El tema que estem escoltant és el tema de Manantial, un dels quatre que acabes de recopilar en un nou EP. Aquí, de fet, acabes de llançar fa 3 setmanes.
Sí, exacte. Fa... ja han passat 3 setmanes, madre mía. No, o 2 setmanes. Bueno, va ser el dia 1 de desembre, vas treure el EP. I bé, ja... moltes gràcies per haver-me convidat i haver-lo escoltat.
Bueno, és un tema que... recorde que l'anterior treball teu era com més tecnològic, no?
Sí, de fet, estava més centrat, sí.
Començava com Oye Siri, crec que era una de les cançons. Ara és totalment, sí, una volta al més natural, no? Algo més...
Exacte, sí, sí. Si bé el primer treball estava molt enfocat en les noves tecnologies i en elements molt de la cultura contemporània, diguem que este nou treball, tot el contrari, va un poc a elements naturals i és molt més personal i més introspectiu, diguem.
Però seguixes utilitzant els mateixos, diguem, instrumentalització, no? Un poc, no? Seguixes un poc més... La música és prou tecnològica.
Sí, diguem que al final la instrument... perdó. Lo que és la part
musical... La base musical, la part musical, sí.
Sí, la part musical, diguem que fusiona... la música electrònica en també alguns elements més orgànics i m'agrada, la veritat, fer aquestes mescles. I sí, diguem que continuen la línia, no? Diguem que té una base pop, però també veu de molts altres estils.
Si fem un poc un repàs a les cançons, està Wash, està Roques, Manantial, que les que hem escoltat, i Un sol. Algunes són en valencià i altres són en castellà. És la primera volta que graves en valencià.
Sí, la veritat és que tenia moltes ganes de fa prou de temps, era una cosa que tenia pendent i finalment he donat el pas i estic molt contenta i crec que va ser les primeres de moltes cançons en valencià. M'he sentit molt, molt còmoda i al final és com que té tot el sentit en realitat, no? És com que... Vaig començar a compondre en anglès, després me passi al castellà i al final anar més a l'arrel, al final és la meva llengua materna, i no sé, ha tingut tot el sentit gran, però així.
Sí, jo crec que és un camí que fan molts artistes. De fet, si recorde, vaig parlar amb tu fa any i mig i ja en aquella època em deies, escolta, que tinc ganes de gravar en valencià.
Sí, pot ser que ho diguera, sí. És que fa molt de temps, a mi, que tenia la idea.
Totes les cançons són teues. La música, la composició, on heu gravat?
Les veus s'han gravat a Music... Ai, Music Room, no, perdona. A Carl Sound Studio, a l'estudi de Carlos Ortigosa, a Alboraya. I en la producció m'ha ajudat Aaron Morris, que el seu doni... Bueno, el nom artístic és Otro. I hem treballat més a casa i hem diferit, no? Aleshores, l'única cosa realment que ha anat a estudiar a gravar és
les veus.
Mm-hmm. Tota la resta s'ha treballat a l'ordinador.
Ja, a mi és una cosa que, en certa manera, m'impacta, perquè jo vinc a lo millor de la cultura de bateria, guitarres i tot, i necessites un estudi,
clar.
I avui en dia qualsevol es pot marcar un disc tan, tan fenomenal com el teu.
Sí, al final canvien els codis, no? Però al final les idees és allò que perdura, no? I canvien les formes tal volta i les maneres d'arribar o de crear el resultat, no? Però realment avui dia, com en un ordenador, pots també recrear, no? Inclús el so de bateria, guitarra i en un lloc més clàssic, no?
Escolta, el nom de O, que no ho hem dit, perquè és una O.
Sí, és que estava... La veritat és que em va costar un poquet triar el títol, estava entre diverses idees i al final em va parecer que la O representava diverses coses a la vegada i m'estava a dir... I representa un sol, una lluna també, i també representa la idea del bucle, ¿no? Y como que el disc es procircular y parla del cicle, el ciclo de Yanni, también de cicles vitals y de también de bucles, digamos, mentals, ¿no? Les ideas reiterativas, la rumia mental. Entonces, digamos que la que ese símbol digan que m'apanyava tot, perquè entraven ahí moltes coses.
Jo segueixo de fa temps per xarxes socials i la imatge és una cosa que treballes moltíssim, la imatge, la fotografia de les teves actuacions i la imatge que vens és brutal. Qui t'ajuda? Qui és amb tu en el tema de la imatge?
Sí, per a mi és molt important, com tu bé dius, i en aquest treball, la imatge l'he treballat en Maria Caparrós, una fotògrafa molt bona. He treballat molt a gust amb ella i sí, vam fer una sessioneta de fotos al xalet, allà al costat de casa, i va ser magnífica, la veritat. I va servir també molt bé per al concepte del Disney, me sembla.
I després...
I bueno, també el vídeo, perdona, i el vídeo que em feia demanant-te'l en directe, he treballat en Miguel Lluvero, en Miguel Lluvero, en obres de Pedro Bella, estilismes de Tania Millor, vull dir, que ha fet un equip menudet, però molt bo també, i ha quedat superbonic.
I en directe et podem veure en breu?
Fa poc que vaig fer la presentació del disc Electropura i ara vull també preparar algun concert per a gener. Encara no puc dir lloc, però demà sí que és de veres que estaré a Madrid fent una sessió de directe per a We Go Espanya i es retransmetrà en directe també. Des de l'Instagram Backstage Music en V baixa. I bé, ara tinc això, però ara ve el moment de no parar de treballar per a buscar nous concerts.
Acabes de
llançar l'EP.
Acabes de llançar l'EP, imagina que ara toca moure'l.
Exacte, sí. Estem en el meu equip, pues estem treballant en això.
De moment està en suport, està en Spotify, imagina, en YouTube. Jo l'escolta per suport físic, de moment no.
No, però ara no me val la pena, la veritat. Treballo en digital i bé, si la cosa va bé, potser passaria. Però sí, però ara al final jo també escolto la música, només escoltar-la en les plataformes i en digital. I,
ja.
Encara que a vegades està bé, no?, el rotllo romàntic. No?
Sí, això soc jo, és que tenen vinils i després no el fiquen, però entenc molt. Doncs, Marta, Manidi, ha sigut un plaer de nou parlar amb tu. Genial el disc, no t'ho dic, l'EP, no t'ho dic per dir-ho, sincerament. L'he escoltat, de fet, este matí li l'he enviat al meu germà i li escolta això, i li ha agradat. Sí, sí.
Que guai, doncs, que guai, m'alegre molt.
No res, en quina cançó es poden despedir?
En Un sol, que és la meva favorita.
Imaginava, no sé per quina raó, dic, a veure si diu Isa, que també m'ha agradat molt, que és la darrera de l'EP. No?
Sí, l'última, la meva favorita. Ha quedat molt redoneta.
Doncs Marta, un plaer de nou parlar amb tu. Que vagi tot molt bé.
Moltíssimes gràcies per convidar-me al programa. Besset.
A casa la veritat és que no caben tots els discs que tinc, CDs, vinils, cassets no. Molts d'ells estan a casa dels meus pares i de tant en tant, quan vaig per allà, doncs rebusque i dic, ostres, este no el recordava. Vaig agafar-lo i me'l porte a València per escoltar-lo. I això és el que em va passar amb un de Hermann Hermits. I Hermann Hermits és, bueno, va ser una banda de rock de Manchester que als darrers anys del 60 doncs, va formar part d'allò que s'anomenava la invasió britànica. Es suposa que la invasió als Estats Units, crec. El cas és que el disc que tinc és un tal Hold On, Music from the Original Soundtrack. Hold On, que és una pel·lícula musical gravada als Estats Units, o sigui, dels Estats Units, de l'any 66 i va ser dirigida per un tal Arthur Lubin, que no sé qui és, i crec que la traducció a l'espanyol, no sé si així o a Sud-amèrica, va ser Los Astronautas del Ritmo. Encara que crec que la pel·lícula és el que menys importa. En aquest àlbum hi havia cançons tan interessants com esta Hold On, que és la que li dona el nom a la peli, o al revés. Hold on, hold on. You've got a girl who really loves you. You've got a girl who really cares. She'll do anything you ask her to. Yet you treat her wrong. You just string her along. Brother, if I were in your shoes, I would hold on, hold on. No res, està gràcies el disc este de Hermann Hermits. El deixaré de fons i bé, comencé amb l'agenda i comencé demà divendres dia 15 de desembre al Museu de Prehistòria de la ciutat de València. A partir de les 7 de la vesprada es presenta El abismo del olvido, el nou treball de Paco Roca. Daniel, cuéntame.
Paco Roca viaja a nuestro pasado para recuperar junto al periodista Rodrigo Terrassa, la historia real de Leoncio Badía, joven republicano obligado a trabajar de sepulturero, la de José Celda fusilado y enterrado en una fosa común, ejemplo de las decenas de miles de españoles que fueron represaliados de forma salvaje por el régimen franquista, y de Pepica Celda, hija de José, y ya octogenaria, espera poder recuperar por fin sus restos para restaurar su dignidad. Un desgarrador laberinto que intenta desentrañar las miserias de un país obsesionado con despreciar su memoria.
You know, y seguimos amb l'Etnomuseu, que ja sabeu que és el Museu d'Etnografia de la ciutat de València, i amb la seva activitat tot allò que conta el silenci. Quan més buida és una fossa, més s'ompli la memòria. Familiars i professionals vinculats als processos de reparació de la memòria democràtica es convertiran en llibres humans per a compartir amb les persones lectores que vulguin escoltar-les les seues experiències en aquest procés. Tot allò que conta el silenci vol donar veu a les persones que van ser silenciades en el passat per a connectar-les amb el present des de la generositat d'una biblioteca humana. Això serà dissabte, dia 7 de desembre, d'11 a 2. No sé si encara hi ha temps, però si vols ser lector, pots contactar amb biblioteca.etnologia@dival.es i comentar-ho. Bé, molt millor si consultes la web de l'Etnomuseu, que allà està tot molt més clar. L'home que cremava pedres el dissabte dia 16 de desembre a les 5 de la vesprada al Teatre Escalante, així a la ciutat de València. Daniel, deleítame, ¿de qué va esta obra de teatro?
Para eso estoy jefe, te cuento. El hombre que quemaba piedras explica la relación de un niño, Sagal, con su padre, un hombre absorto en el trabajo que no le hace mucho caso. Sagal se las ingenia para pasárselo bien y también para ayudar al padre cuando su oficio peligra.
Daniel, qué raro pronuncias la Z. Pareces un poco sudamericano. A ver, di Z.
Creo que pronuncio bien. Mira, Z, Z.
No, no, claramente lo pronuncias mal. Bueno, es igual, que yo tampoco soy... No, me hago botilles. Per cert, he oblidat comentar que es tracta d'una producció d'Escalante, de Tian Gongbao, i és una obra de teatre per a xiquets i xiquetes entre 5 i 9 anys. I vaig acabar, doncs, on hem començat, al Museu de Prehistòria, un lloc on sembla que més d'un s'ha escapat, i és que el dia 17 de desembre es durà a terme un taller on es tractarà l'origen i significat d'alguns símbols característics de l'escriptura jeroglífica egípcia, amb la col·laboració de l'Institut Valencià d'Egiptologia. No tenia ni idea que hi havia un Institut Valencià d'Egiptologia. M'alegre. Reserva d'entrades, 8 dijous com a màxim, i crec que només pots reservar dues entrades i és necessari reservar per a dur a terme aquesta molt interessant activitat. I així acaba l'agenda, justament on acaba Where Were You When I Needed You, que també es troba a l'àlbum Hold On dels Herman Hermits, que sincerament sembla que se fa un poc bola aquest disc. If it's piling to me down, Avalon's the one. 775-86-91. If your foundation's leaking, seeping, weeping, 775-86-91. Avalon, 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 775-86-91. Vaig amb la recomanació que faig cada setmana. Normalment és una sèrie o una pel·lícula. Sí, crec que sempre ha sigut una sèrie o una pel·lícula. Vaig a recomanar una sèrie que s'anomena Fawlty Towers i és la intro que està sonant és la de la sèrie. És una sèrie de John Cleese, que el coneixereu perquè era membre de Monty Python, i Connie Booth, que és actriu i escriptora nord-americana, i en aquella època, a més de treballar junts, eren parella sentimental. Que bé. No té molta importància. El cas és que és una sèrie produïda per la BBC anglesa i emesa per primera volta l'any 1975.
I know nothing.
Es tracta d'una comèdia on John Cleese és Basil Fawlty, que és el temperamental propietari de Fawlty Towers, un hotel ple de crisis, caos i personatges bastant curiosos. Un dels personatges principals o protagonistes és un tal Manuel, que és un treballador espanyol, crec que és from Barcelona, crec que diu. I és curiós perquè en la versió espanyola el van doblar com a un italià. Igual no feia tanta gràcia que es burlessin d'un espanyol i van decidir que millor fer burla d'un italià. A la versió catalana crec que sí que és el tal Manuel, l'espanyol.
Manuel, there is too much butter on those trays. There is too much butter on those trays.
No, 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 señor. What? Not on those trays. No, sir. Uno, dos, tres.
Tot i comptar amb només dues temporades i 12 episodis, això sembla que avui és bastant normal, abans no ho era, la sèrie ha tingut una repercussió internacional força notable. Ha arribat a ocupar la primera posició a la llista de les 100 millors, dels 100 millors programes de televisió escollits per l'Institut Britànic de Cinema, que no sé si té molta transcendència, però sembla bastant important. Crec que es pot veure a Filmin, jo la tinc perquè la vaig comprar fa molts anys a DVD i estava molt barata.
Sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte.
Qué ves vindría els argentins a aquesta plataforma per escapar segurament del nou govern de Milei. Per cert, estava pensant jo que si Manuel en la versió fora espanyol i parlava espanyol i estava doblada, seria un poc complicat. Sí, seria molt complicat. I fins així una nova edició d'Un dia perfecte, la que fa 82. Jo vaig a parar Imagine que entre Nadal i la cuesta d'enero, doncs d'ací un mes tornaré per ací. Si per alguna raó tens ganes, pots tornar a escoltar els anteriors programes a Ràdio a la Carta, a radio.upb.es, estan tots, estan les 6 temporades i les dues darreres estan a iVoox i a Spotify també. Per cert, també hi ha un Instagram que pots veure doncs, qui ha passat pel programa i aquestes coses. Vaig acabar amb una cançó d'un tal Robert Rental que es diu Double Heart. Adeu y buen Nadal.
Espera, déjame despedirme.
Perdón, que me había olvidado de ti.
Siempre me haces lo mismo.
¿En serio? ¿Se me olvida que estás aquí?
Nada. Feliz Navidad y nos volvemos a encontrar el próximo año.
¿O no?